Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els comuns han presentat avui l'acord al qual han arribat amb el govern en matèria d'habitatge. 100 funcionaris formaran part d'una nova dotació d'inspectors d'habitatge. El primer grup d'inspectors començarà a treballar abans que acabi aquest any. Tot plegat s'ha acordat en una reunió amb la consellera de Territori aquest matí a Palau, Sílvia Paneque. La portaveu adjunta dels comuns és Susana Segovia.
El 2025 acabarà amb un cos d'inspectors i inspectores d'habitatge en marxa, en funcionament i treballant perquè s'apliqui la contenció de rendes. Insistim molt que la funció que han de tenir també aquestes persones és sobretot dissuasòria de les infraccions. Nosaltres, ja ho vam dir en el seu moment, el règim sancionador no busca recaptar, el que busca el règim sancionador és que tothom tingui clar que les lleis s'han de complir.
I el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el nou paquet de mesures contra Israel anunciat ahir per Pedro Sánchez, tot i les crítiques i les amenaces de l'executiu de Benjamin Netanyahu. La més destacada és, recordem-ho, la prohibició per llei de la venda d'armes a aquest estat, consolidant així una mesura que està en vigor des de l'octubre de 2023. José Manuel Álvarez és ministre d'Exteriors.
Se estaba violando el derecho internacional humanitario y se está violando la más elemental humanidad. Ante la escala de la catástrofe en Gaza, España, impulsado por el sentimiento mayoritario de sus ciudadanos, tiene la obligación moral de actuar. Y estas medidas demuestran que España es el país del mundo que de lejos más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes y por la paz, por el derecho internacional y por los derechos humanos en Oriente Medio.
Més temes. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per les previsions de pluges intenses que es mantindran aquesta tarda, tot i que la intensitat baixarà. Les pluges podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de la Catalunya Central i del Penedès, del Tarragonès, l'Alt Camp, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva. Els xàfecs localment aniran acompanyats de tempesta. I situació normalitzada a hores d'ara ja a la P7 a Tarragona després que un camió, recordem-ho, hagi perdut les bigues de ferro que transportava aquest matí a primera hora i l'incident ha provocat un accident amb una furgoneta i 4 turismes. Darrer punt, el metro de Barcelona ha registrat 31 suïcidis i 91 intents de suïcidi els últims 5 anys. El 2023 va ser l'any amb més incidències en aquest àmbit, amb 10 suïcidis consumats i 29 tentatives. Demà és el Dia Mundial de Prevenció, volem dir, contra el suïcidi.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 9 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem a alliberar tortugues al Delta de l'Ebre. Avui ja avancem que els animals marins seran els grans protagonistes. Coneixerem les últimes notícies des de la llotja de Cambrils. Sabrem també quines són les novetats del Club Nàutic d'Arenys des de la Costa Brava. Ens portaran una història d'una tortuga, tastarem la gamba de Vilanova i acabarem el programa d'avui alliberant taurons. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Què m'han dit que ha plogut?
Has escoltat la tormenta?
Que sí, he
escoltat. Cap a les 6
va,
del meva, matí. Meva.
Però ja venia d'abans.
A mi se m'il·luminava l'habitació.
Ostres, i a més, tota l'aigua que ha caigut... Si tota aquesta aigua se recollís d'alguna manera...
Es recull.
No tindríem problemes d'aigua, crec, no?
No, clar que es recull aquesta...
Sí?
Tota, clar,
tota?
Clar, no es queda aquí... No es perd, l'aigua...
Ara faig de dolenta, no es perd res?
No, l'aigua mai es perd, l'aigua no es perd. Recull, la natura la recull, la recollim nosaltres, ho recull tothom.
Seria una bona, no?
Un bon eslògan.
Un eslògan pel programa.
L'aigua mai es perd.
No perdem res, no perdem res, clar que sí.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, noies, molt bona tarda. Molt bé, aquí al final va ploure, però no tampoc en tanta intensitat.
No. Has anat a alliberar tortugues, no?
Bueno, jo no, però me faria goig anar-hi. Veure-ho del tot ha de ser, bueno, molt emotiu, m'han dit avui.
Sí, és molt emotiu. Aquí a Tarragona ho hem fet uns quants cops i la veritat és que és molt xulo poder-ho veure de primera mà i poder veure com les tortugues petitetes arriben al mar. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de... Bé, aquí també ha plogut aquesta matinada, ha fet un xàfec bastant guai. I aquí també us portem avui una història d'una tortuga, però no tan amable.
Però és tristeta, m'han dit.
És trista, sí, és trista. Trista, trista, història de la tortuga.
Trista, trista, trista.
Sí, perquè hi havia, va haver una tortugueta que va vindre en ple mes de juliol, però va anar, o sigui, diguéssim, a la platja més turística d'aquí a l'Escala. És com si fotessis una tortuga dintre de la Maquinista o d'un centre comercial.
Doncs, se la van menjar o què?
No, se'n va anar de xiringuitos i els ous que va posar no van
acabar...
Xiringuito. Sí, no van acabar de sortir del tot bé, per dir-ho.
Pobreta, què hi farem? Estarem pendents d'aquesta història, no podem fer més spoilers, ja n'hem fet suficients d'espoilers d'aquesta història que escoltarem a la segona hora del programa. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, aquí, mira, doncs avui disposat a sentir històries de tortugues i animals marins com si fos això l'hora del conte de la biblioteca, que està molt bé, doncs mira, avui també tindrem una sessió així divertida.
També anirem a alliberar taurons, vull dir, tortugues, taurons...
Bé, també poden ser protagonistes de contes, els taurons, per què no? Encara que siguin una mica més ferotges, no passa res, els tenim
no,
igual.
No, són ferotges, sempre ho no, expliquem. Uf. Tu no te fies, perquè clar, com que no entres a l'aigua del mar... Ara, no. Tu ja has acabat la temporada de platges, no?
Fa dies. Mare meva, fa dies.
El juny va acabar, el juny.
El juny va posar els peus a l'aigua i va dir... Final.
Exacte. El juny el vaig posar i el 1 de juliol els vaig treure. Ja està.
És fantàstic.
No, fora bromes, m'he banyat més. Era més de...
Home, és que ha fet una calor que com per no banyar-te més.
Sí, sí, no, no, que sí, que sí. Tot el mes d'agost vaig estar anant a la platja. És cert que el mes d'ara, setembre, ja no. Però...
Sí, jo encara hi vaig a les 7 del matí, imagina't. Estic apurant.
Ja saps que jo a aquestes hores no hi aniré.
Jo estic apurant, fins que passin les festes, fins al 24 de setembre apuraré la claror, la poca claror, perquè a les 7 ja no fa gaire claror, que hi hagi encara.
Aprofita.
Així m'agrada. Després ve el drama del canvi horari, que el Sergi i jo estem super en contra, ja ho saps.
Sí, no, no, de fet, quan vaig començar amb vosaltres aquí a Arran de Mar, teníeu com una obsessió amb el canvi d'horari, que dic, mare meva, això els hi cou, eh?
Home, sí, d'aquí res, 2 setmanes i mitja ja en tornarem a parlar, perquè ja estarem tristos.
Segur.
Però bé. Tot ho farem. Vinga, va, deixem-nos d'horaris, deixem-nos de platja, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'Escala i Sant Feliu de Guíxols acollirà el 30è Fòrum del Patrimoni Marítim de la Mediterrània. Sergi.
Doncs sí, Marina, un congrés internacional que se celebrarà aquesta 30a edició del 17 al 20 de setembre. El fòrum d'aquest any està organitzat pel Museu de l'Anxova i de la Sal i pel Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. La presentació just s'ha fet aquest matí a la Diputació de Girona amb la presència dels alcaldes d'ambdues poblacions, Josep Bofill i Carles Motes. Els escoltem a continuació.
doncs és una oportunitat perquè justament coincideix amb la 28a edició de la Festa de la Sal, que precisament doncs, aposta per preservar i difondre, en aquest cas, el patrimoni relacionat amb la pesca, amb la saló, amb la sal, amb el comerç, doncs, relacionat amb aquest entorn en què es debatran, entre altres coses, doncs, en aquesta trobada de museus.
Un fòrum que tindrà la presència d'11 països durant 4 dies parlant i desenvolupant i afrontant reptes que tenim comuns. Jo sempre parlo de que el repte dels municipis de la Costa Brava i en el cas de Sant Feliu, el nostre àmbit d'actuació no ha de ser només la Costa Brava, sinó que ha de ser l'art mediterrani. I en això d'afrontar-los en l'art mediterrani, la col·laboració entre municipis crec que és essencial.
Professionals de Croàcia, Itàlia, Portugal i Montenegro, així com també membres del Museu de la Pesca de Palamós i de la Universitat de Girona, lideraran diverses sessions que abordaran, per exemple, el rol dels museus, les ciències marítimes i el patrimoni com a eines educatives transversals. El paper també de les tecnologies emergents, els anomenats vaixells verds, la construcció naval en fusta i d'embarcacions elèctriques i la relació entre humans i medi ambient, entre altres, compartiran jornada amb una sessió dedicada a reivindicar la inscripció de l'art de navegar a vela llatina i terç com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. El 17 i 18 de setembre, Sant Feliu de Guíxols serà el centre de debat marítim i els dies 19 i 20 de setembre el Congrés es traslladarà a l'Escala, tot coincidit, com deia abans l'alcalde Josep Bofill, amb la celebració de la 28a Festa de la Sal. El simposi estarà organitzat pel Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània.
Parlem ara de càmpings perquè els càmpings de la Costa Brava es posen deures per la digitalització i la prevenció d'inundacions.
El projecte Smart Camp preveu una inversió de 30 milions d'euros per desplegar la digitalització en el sector dels càmpings i convertir la demarcació de Girona en una destinació intel·ligent. Tres càmpings, la Ballena Alegre, l'Aquarius i les Medes, han estat els càmpings empordanesos que aquesta temporada han participat en la prova pilot de l'Smart Camp, un projecte pioner liderat per l'Associació de Càmpings de Girona i amb el suport del Ministeri de Turisme, que implementen noves tecnologies en els establiments per tant de convertir-se en destinacions intel·ligents. Els resultats d'aquesta primera fase de l'Smart Camp es van presentar aquest passat dilluns a la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, on, per exemple, els clients han pogut visualitzar a temps real el consum elèctric gràcies a uns comptadors intel·ligents instal·lats a les parcel·les, o també els responsables poden ajustar els nivells de clor a la piscina i comprovar l'aforament en temps reals. Ara, la voluntat tant del sector com del govern és estendre el projecte a la resta del país. Escoltem a Miquel Gotanegre, que és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
Porta ja recollint dades i funcionant tot el que portem a temporada. Veurem, per exemple, el control intel·ligent de la gestió de residus, no? Els controls de la despesa de llum, els controls dels sistemes fotovoltaics, el control d'aforament de les piscines.
Paral·lelament, el govern els expedients dels 16 càmpings de Catalunya que tenen el risc més alt d'inundació, ja sigui pel mar o per les fortes pluges, com analitzarà també les condicions de tota la resta. Són declaracions, en aquest cas, de Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública.
És un paraigües jurídic que ens dona garanties jurídiques que al mateix temps permet canalitzar la feina de tothom en el camí adequat, és a dir, volem gestionar el risc, ho volem fer de la millor manera possible, ens volem acompanyar en aquest procés dels experts i els professionals que han de trobar les millors solucions per garantir la viabilitat d'aquestes activitats i sobretot per continuar sent en el sector del càmping.
Aquesta revisió del risc d'inundabilitat arriba sota el paraigües del nou decret que ha de garantir la seguretat dels càmpings de Catalunya davant aquest risc d'inundacions. S'estudiarà cas per cas i s'establirà, en cas necessari, les mesures correctores. El decret s'ha fet amb el consens del sector davant l'emergència climàtica i l'augment dels fenòmens meteorològics violents. Per tenir una millor informació meteorològica, també s'ha anunciat que es compraran 3 radars l'any vinent per l'Alt Pirineu, un punt on fins ara els radars meteorològics presentaven problemes de cobertura en la precipitació.
Bye. Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Aquest divendres, dia 12, s'iniciarà el nou curs a l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, ubicat a l'Ametlla de Mar. El centre continua sent, per equipaments i professorat, un dels referents en l'àmbit estatal de l'ensenyament nauticopesquer i de busseig cel.
Sí, Marina, com en els darrers anys, més de 300 alumnes de l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya començaran un nou curs amb nous reptes i amb la mateixa oferta formativa dels anys anteriors. Concretament, l'Institut ofereix dos cicles de grau superior, el de pont i el de màquines, els quals donen accés a les titulacions professionals de patró d'altura i mecànic naval major, a més dels quatre cicles de grau mitjà, el de pont, màquines, busseig i vela, aquest últim de règim especial i només en el cicle inicial. Tots els graus oferits pel centre han tingut aquest any molta demanda. Tant és així que només queden algunes poques places al grau mitjà de màquines i de busseig, ja que la resta van exaurir places en la preinscripció del mes de juliol. Quan al cicle mitjà de busseig, cal recordar que té la limitació de no poder accedir fins als 18 anys, haver de superar unes condicions físiques inicials i les proves físiques que actualment només es poden fer a l'Hospital de Palamós. El director de l'Institut, Enric Arenas, apunta que tant el nivell del professorat com el dels equipaments converteixen el centre en referent a nivell estatal.
Evidentment, els equipaments ajuden molt a que, i sobretot el professorat, a que tinguéssim aquest punt de ser un referent, i de fet venen alumnes de tota Catalunya, evidentment, de les Balears, del País Valencià, inclús de la resta de l'estat espanyol, aquí estudien nosaltres, i això fa que ens sentiguéssim molt orgullosos. Tot i això, jo sempre dic que sempre hem d'anar un punt més en la qualitat de l'ensenyament i sobretot també en millorar les nostres instal·lacions, i de fet s'està treballant per portar nous simuladors a l'escola i millorar els tallers que ara mateix tenim per a ser, sí, un referent a nivell de l'estat espanyol, i es pugui dir que l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya és un dels millors centres de l'estat, en tant que els professionals que hi treballen com per les pròpies instal·lacions.
El divendres dia 12 a les 9 i quart del matí tindrà lloc la presentació dels cicles formatius de grau mitjà i a les 10 la presentació dels cicles formatius de grau superior. Una de les novetats d'aquest any és que les classes convencionals, segons el calendari establert, s'iniciaran el mateix dia 12 després de les presentacions.
Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat ubicades a la Ràpita, preveu una producció de sal lleugerament inferior per les pluges de la tardor.
Sí, esta setmana han començat els treballs de la collita de sal al Delta de l'Ebre. Durant uns 15 dies, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, Infosa, preveu recollir 85.000 tones, una xifra per sota de campanyes recents per les pluges i l'impacte de la dana de la passada tardor. Ara bé, la calor de l'estiu i els episodis de vent han ajudat a millorar les expectatives inicials. Escoltem a Joan Sucarrats, director general d'Infosa.
La tardor i una primavera amb molta pluja i ens feia tenir unes previsions fins a l'entrada de l'estiu bastant dolentes, però amb l'estiu hem recuperat prou. Jo crec que serà una campanya que si ens deixa acabar la collita i no ens acaba de fer cap pluja grossa, estarem entre el voltant de les 80 o les 100.000 tones de sal, 80-90, que està algú per sota de la mitjana, però que bueno, ja és una collita prou bona per nosaltres.
La campanya també ha estat marcada per la incertesa dels darrers mesos amb els aranzels als Estats Units. Alguns anys l'empresa ha arribat a vendre fins a una tercera part de la seva producció al mercat nord-americà. Ara, amb el pacte del 15% del gravamen, esperen mantenir les mateixes condicions. D'altra banda, el mal temps de les darreres hores han inundat parcialment la barra del trabucador, fet que ha dificultat l'accés als treballadors, una situació que repeteix en freqüència des del temporal Glòria. En este sentit, l'empresa ha tornat a reclamar a les administracions actuacions contundents per frenar la regressió. Finalment, l'empresa s'ha mostrat optimista davant el fet que l'Ajuntament de la Ràpita s'hagi compromès a refer el projecte d'un pantalà. Esta obra permetria a les salines poder treure per via marítima la seva producció sense dependre del trabucador.
anem ara cap a les costes del Maresme. El veler de Ralph Bender, que ha fet la volta a l'oceà Índic, ja està amarrat al port d'Arenys, destí final del navegant suís, i ha arribat després de completar la darrera etapa de la travessa i tancar així un viatge de 120.000 quilòmetres navegant per aigües dels 5 continents. Oriol.
Doncs sí, Ralph Bender ha navegat sol, anant fins a Austràlia i tornant, i fent realitat així el seu somni de completar una regata personal de llarga distància. El darrer tram del viatge entre Mallorca i Arenys ha estat, diu, dels més entretinguts per la complicació de navegar el Mediterrani.
El Mediterrani és molt, molt entretingut, molt, es treballa molt més al Mediterrani, s'ha de lluitar per cada milla, perquè els vents són canviants, els partes no són tan fiables, per la massa terrestre que hi ha involucrat, perquè és prou deserta de terra, doncs la tèrmica, si tot això influeix el vent sinòptic, el vent de, i el mar obert, i l'Atlàntic és molt més tranquil, tens 10 dies el mateix vent, però el Mediterrani s'ha de lluitar cada milla, doncs, Spinnaker, després Genoa, després passar, després un risc, després canviar el rumb, i bueno, molt entretingut, però bueno, hem arribat.
També hi han influït les ganes d'arribar a casa, d'abraçar els amics i la família i retrobar-se de nou amb la vida al més pur estil aranyenc, fent un cafè o un àpat a les terrasses de la Riera.
Clar, si estàs a 15 milles, 20 milles i la velocitat passa a dos nusos, a un nus i mig, i dius, oh, i encara 10 hores, i poses el motor i una hora i mitja estàs a casa. Vam venir també a saludar uns amics i abraçar els amics, el primer, i després bueno, un cafè a la Riera, i hem anat a dinar a la Riera.
Ralph Bender viu a Arenys de Mar des de fa 3 dècades i va marxar al setembre de l'any 2023. En aquests 2 anys, la seva ruta l'ha portat per Illa Maurici, Sud-àfrica, Namíbia, Angola i Cap Verd, fins navegar per Austràlia.
Margarita Díez Ribola torna a la direcció de la zona portuària Centre de Ports de la Generalitat després d'un període de 6 anys a la gerència del Consorci del Port de Mataró.
Des del juny del 2001 fins al setembre del 2019 ja havia desenvolupat diverses responsabilitats a l'entitat Ports de la Generalitat com a tècnica del port de Palamós, tècnica de medi ambient, responsable comercial de la zona portuària Centre i responsable territorial també d'aquesta zona de la portuària Centre. Des de l'octubre del 19 fins a l'actualitat ha estat gerent del Consorci Port de Mataró. Ara dirigirà la zona portuària Centre, que està configurada pels ports d'Arenys de Mar, del Garraf, Vallcarca, Vilanova i la Geltrú, a més de les dàrsenes pesqueres del Masnou i Mataró, així com els ports esportius del Belís, de Mataró, Premià de Mar, Masnou, Badalona, el port del Fòrum, Port Olímpic, Port Ginesta i el port de Sitges Aiguadols. Díez és enginyera de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha publicat una vintena d'articles en revistes especialitzades i ha col·laborat en projectes d'investigació amb el Laboratori d'Enginyeria Marítima i Física Aplicada, com ara la qualitat de les aigües costaneres, campanyes de camp de mesures costaneres a la barra del trabucador del Delta i mesures de dispersió i funcions de l'estructura de velocitat sota la turbulència de gonatge, entre altres.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Gaza i Palestina no poden esperar. Ho manifesten els col·lectius de suport al poble palestí, que estan cansats del que consideren condemnes descafeinades i un rebuig artificial del genocidi. En aquest sentit, reclamen accions concretes i eficaces que ajudin a aturar el conflicte i que permetin l'obertura d'un corredor humanitari que asseguri l'arribada d'aliments i material sanitari a una població que es mor de fam i set, segons afirmen. Després de concentrar aquest matí a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona, han lliurat un document en el qual demanen que el govern de l'Estat espanyol, per decret llei, apliqui el trencament de tot tipus de relacions amb Israel, relacions diplomàtiques, polítiques, econòmiques, comercials, d'importació i exportació, amb total contundència pel que fa a la compra i venda d'armament, però també culturals, científiques i acadèmiques. Gonçal Barrios és membre de la Plataforma de Suport a Palestina i així ho explicava.
I nosaltres ja feia temps que volíem anar tant aquí a la subdelegació del govern, a la delegació del govern, als ajuntaments aquí, a la Diputació i a la URB, demanant que trenquessin tot tipus de relacions amb Israel, tot tipus de relacions, és, no solament amb el tema d'armament, sinó amb el tema econòmic, comercial, acadèmic també de les universitats, és a dir, tot tipus de relacions. No? Pensem que com més aïllat estigui Israel, més la debilitarem i més possibilitats tenim encara de salvar el que es pugui d'aquest genocidi.
També reclamen que de manera immediata els ports i aeroports de l'Estat es tanquin a qualsevol mitjà de transport i qualsevol mercaderia en destinació a Israel. El govern de Pedro Sánchez ha acordat tirar endavant mesures per endurir la pressió diplomàtica, comercial i militar sobre Israel. Algunes ja estan en marxa i d'altres s'aplicaran immediatament. La més rellevant és un reial decret llei per consolidar jurídicament l'embargament d'armes a Israel en vigor de facto des de l'octubre del 2023. I la situació a Tarragona ciutat ja està normalitzada després de la tempesta intensa que ha caigut aquest matí de dimarts. Hi ha diferents punts de la ciutat on s'hi ha requerit la intervenció dels diferents serveis municipals i dels bombers per poder treure l'aigua acumulada i retirar vehicles que han quedat afectats. La precipitació més forta s'ha deixat sentir entre les 6 i les 7 del matí. La forta pluja que ha caigut a la zona de les cotxeres de l'empresa municipal de transports ha afectat dos busos que no han pogut sortir per entrada d'aigua. Des de primera hora, els diferents departaments de l'Ajuntament de Tarragona han estat treballant per reduir els efectes de l'aiguat per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquest operatiu hi han participat la Guàrdia Urbana, Neteja, Protecció Civil i els agents de veïns de Protecció Civil i EMATSA, i també han comptat amb la col·laboració de bombers i Mossos d'Esquadra. Al conjunt del territori, els bombers han rebut una quinzena d'avisos al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La majoria han estat per retirar arbres o atendre alguna incidència causada per l'acumulació d'aigua. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per acumulació de pluja fins al migdia. Aquest dilluns els registres més destacats s'han produït a l'Aleixar, al Baix Camp, amb més de 80 litres, o a Mas de Barberans, al Montsià, amb prop de 70. I ara passem al temps, volem saber quin temps farà a la nostra mar i ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Tràngol marítim destacable a gran part del litoral, i és que, per bé que el vent no ha estat fort, sí que és molt canviant. De fet, aquesta tarda tornarà a girar a xaloc després d'un matí de vent de dalt que teníem a les comarques de la Costa Daurada, i també s'imposarà el Provençal o la Tramuntana al nord de la Costa Brava per anar girant cap al llevant, fins i tot aquest vent. Per tant, una mar creuada que serà destacable també amb aquestes tempestes que hi ha hagut, que han remenat l'aigua en molts casos. Maró les properes hores, ja diem vents, més aviat, de moment, de llevant a gran part del litoral. Pel que fa al dimecres, canvi de situació, vents més terrers. Per tant, més aviat de ponent o de garbí, una mica més intensos durant la tarda del dimecres, sobretot a la costa barcelonina i tarragonina, també amb tràngol, amb maró, especialment ja marant fora. I a la costa brava, en canvi, tramuntant al matí per girar a llevant durant la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres després d'un matí fort i força intens. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha Adela Amo. Molt bona tarda.
Sí, ha estat un matí complicat a les carreteres tarragonines. Per sort, ja s'ha pogut normalitzar la P7 a la zona de Tarragona. S'han pogut retirar el vehicle i el conegat i es pot circular sense cap mena de problema. També hi havia alguns punts de lentitud per la Nacional 340 entre Catfull i Tarragona, també normalitzats, i per tant ara hem passat-nos a que circula un cautela ja que no hi ha cap incidència rellevant. Això és tot. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Caught by surprise, I never knew I'd find someone perfect. Your hazel eyes, so beautiful, but do I deserve? deserve this. It's 4 in the morning, I'm talking to the moon. A text from a friend, but I'm wishing it was you. Now my heart is calling, I don't know.
Començar el nostre programa d'avui anant fins al Delta de l'Ebre, on aquesta temporada d'estiu ha sigut rècord pel que fa a la nidificació de tortugues caret al territori. La companya de Delta.cat, Cel Prieto, en parla amb dues tècniques del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Cel.
Sí, Marina, aquest estiu s'ha registrat un nou rècord amb 6 nius que superen el 500.000 d'ous. El Parc Natural del Delta de l'Ebre apunta que la tortuga careta confia cada vegada més en la costa del Delta per nidificar. Ens donarà més detalls Nati Frank, tècnica de l'Àrea de Protecció i Recerca del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i Clara Frank, tècnica del Parc Natural del Delta i també del dels Ports, i a més coordinadora del voluntariat de les tortugues careta. Noies, benvingudes a Arran de Mar.
Hola.
Hola.
Per començar, com valoreu esta temporada de nidificació de les tortugues careta aquí al Delta?
Bueno, pues com ja has comentat, el valorem molt positivament, perquè de moment està sent un gran èxit. Han hi hagut 6 nius i és un rècord, perquè l'any que va hi haure més nius al Delta van ser 5, és a dir, ja van partir en una bona temporada, però a més les eclosions i les emergències han sortit molt bé, en un èxit de fins a un 90%, un 97% d'eclosió, que això vol dir que del total dels ous que van posen les tortugues, el 97% de les tortugues van a la mar.
Molt bé. És a dir, és any rècord avui, en guany 2025, 6 nius, que han més de 500.000 d'ous i ja han eclosionat unes 300 tortugues.
Sí, bueno, este fin de setmana em va eclosionar un nou niu i ja portem més de 450 tortugues ja que han arribat a la mar.
I, xiques, quin seguiment se fa d'estos nius d'un cop des de que se localitzen fins que les tortugues acaben eclosionant?
Bueno, pues inicialment quan se localitza lo niu, s'avalua la seva viabilitat, és a dir, si està en un lloc que hi ha inundació, si el període en què s'ha posat és adequat, etc. I en cas de que hi hagi algun risc, se trasloca, és a dir, s'agafen els ous, per això normalment coneixem el número d'ous que hi ha a la posta. Se replica el mateix niu a un altre lloc on el substrat sigui adequat i pugui haure supervisió i vigilància, i després ja durant... Bueno, se fiquen uns termòmetres interiors que es diuen data lovers, que et van donant les temperatures, el control de la temperatura del niu, i durant uns 40 dies no es fa cap altre control, només que s'evita la zona de depredadors i així, i es va fent la vigilància des del personal del parc, però A partir del dia 45 ja hi ha tot un sistema que ens explica Clara millor de vigilància a partir de voluntariat.
És a dir, a partir del dia 45 són els voluntaris qui entren en joc en sí, esta d'això.
Sí, sí, el dia 8 d'agost vam començar la vigilància en voluntariat al segon niu, ja que el primer estava en una zona que no era accessible i la vigilància la va fer el personal del parc. I bueno, des de llavors hem estat activant i desactivant el voluntariat en funció de si es necessitava o no pel període en el que es trobava cada niu. I la veritat és que bueno, ho valorem molt positivament perquè hi ha hagut una implicació molt gran. Tenim una bossa de 100 voluntaris i a efectes pràctics han acabat participant pràcticament uns 90 i la predisposició ha sigut molt bona. Hi ha un aplicatiu en uns torns, cada un reserva el torn, són torns de 3 hores i bueno, a cada torn poden hi haure de 1 a 4 persones. Ells mateixos se van reservant els torns i tenim un grup de WhatsApp per on passem tota la informació, tots els comunicats que ells necessiten per estar al cas de tot en tot moment, sempre supervisat per mi com a coordinadora, però clar, jo estic totalment comunicada en el personal del parc, com ara Nat i altres companys que van prenent les decisions de tot el que s'ha de fer. I per tant, els voluntaris estan sempre actualitzats i per tant, ells poden anar participant i la veritat és que estem molt, molt agraïts en tota aquesta gent voluntària que ha participat enguany.
Clar, perquè si no, sense la seva tasca no seria possible, no, fer aquesta vigilància als nius. És a dir, has dit torns de 3 hores i bàsicament durant el torn s'ocupen de, bueno, de vigilar el niu, de que no li passi res, cap depredador, no?
Sí, més que res el que fan és vigilar que no hi hagi cap perill de cap tipus. També donar informació a la gent que hi ha a la platja, que a les platges d'aquí sí que és veritat que no tenim tanta afluència, però sí que hi ha gent, no, que quan veu la instal·lació i veu els voluntaris que estan allí, doncs atansen, pregunten, ells donen informació, els voluntaris van tots equipats en una samarreta que els identifica i bueno, doncs una mica fan aquesta tasca també, no, d'educació ambiental tan important vinculada a tot aquest procés de nidificació de les tortugues que hi ha aquí al Delta.
Molt bé, perquè la gent quan ho deu veure, bueno, li entra la curiositat i vol saber què passa, no?
Sí, i tant.
I estan durant tota la nit també?
Sí, sí.
Les 24 hores del dia està vigilat el niu?
24 hores al dia. Hi ha alguns torns que si no es poden cobrir perquè no hi ha disponibilitat de voluntaris, llavors se n'encarrega el personal del parc.
Vale.
Però en general són 24 hores al dia.
Molt bé. I com ara diem, Nati, han naixut 400 cries. Què suposa aquesta xifra per la conservació de l'espècie de la tortuga careta?
Bueno, per a la conservació en general és un nombre menor, però per a la conservació de la tortuga, sobretot que és la Mediterrani occidental, i aquí a Catalunya una gran fita, perquè és un procés, és un procés que ha començat relativament, és molt recent, i tota la afavorir la supervivència d'aquesta espècie en fases inicials, com és el cas, és molt important per a l'espècie per a consolidar este procés aquí a Catalunya i en especial aquí al Delta.
I per què estan triant el Delta de l'Ebre, aquestes tortugues?
Bueno, de fet, estan triant sobretot la part de Catalunya i València, no? de la península, però el Delta especialment hi ha dos factors, no? Un i molt principal és que és una zona molt important a nivell de productivitat, és una zona d'alimentació de juvenils, una zona tranquil·la, sobretot les platges, hi ha molta superfície, molt recorregut de platges, platges tranquil·les, com comentava Clara, que comparat en altres llocs l'afluència turística és relativament baixa, poca contaminació lumínica, vull dir, hi ha diferents factors que afavoreixen que la tortuga trie les platges, però també, per altra banda, des del parc s'està fent una feina de seguiment molt intensiu, i pot ser que hi ha altres platges de Catalunya, que ha passat també a València, que no s'acaben de detectar estos nius, perquè clar, doncs igual no hi ha una influència tan, no hi ha un seguiment tan intensificat. I aquí des del dia quan comença la temporada es comença a fer el seguiment de totes les platges i pensem que el percentatge de detecció és molt alt.
Claro, perquè feu aquesta tasca de seguiment molt.
De seguiment.
I quan dura quan comença la temporada i fins quan dura, més o menys?
Bueno, comença el juny i la denidificació són 2 mesos. Normalment juny, juliol, finals de juliol, agost ja s'ha acabat. I després ja ve l'eclosió, que pot arribar fins a, pues, si ja hi ha hagut un niu a principis d'agost, pues, fins a l'octubre.
Perquè quan tarden els ous a fer-se per eclosionar?
El número estàndard són 50 dies. però aquí ja mos ha passat que hi ha hagut nius que han sortit del 47 i altres del 52, però més o menys per això la vigilància es fica a partir del 45.
D'acord. I fa 20 anys va començar aquest fenomen de forma puntual, no? Que van vindre com les primeres tortugues aquí, i claro, estem aquí el 2025, és l'any rècord 6 nius, hi ha hagut una evolució, no? Aquí, durant aquests anys.
Sí, sí, això un bon exemple, per exemple, és Itàlia, que va passar el mateix. La tortuga gareta, aquí al Mediterrani, se reproduïa en zones de Grècia, Turquia, etc. I a poc a poc s'està veient que està colonitzant tota la Mediterrània occidental. I el primer que va arribar va ser a Itàlia. I a Itàlia va passar això. Però ells ja se'n van a 20 anys en més número de nius. Però es va veure com progressivament van anar augmentant les nidificacions i ara estan en 600 nius, per exemple. I això és el que possiblement està passant també aquí a Catalunya i al Delta.
I quines són les principals amenaces per als nius?
Bueno, la tortuga careta és una espècie que està com a espècie vulnerable, en categoria d'amenaça, i els factors en ella en general són molts, els impactes que té, perquè és una espècie molt longeva, pot arribar a 80 anys, i a més, viatja molt a través de l'oceà. Imagina't la quantitat de factors que tenen impacte sobre l'espècie, doncs, la pesca sobretot, a nivell d'adult, ara parlo, la pesca sobretot, però també el turisme o la contaminació, i a nivell d'ous, sobretot seria la depredació, i en cas de i després els usos que fem de les platges, perquè aquí al Delta potser pensem, no, que és més fàcil poder controlar, però hi ha platges que estan plenes de gent durant l'època de nidificació, i això sí que és un risc important a l'hora de fer la posta i després de la supervivència dels ous, perquè podria ser que estigués, ja va passar un any, no?, que la gent ha fet la seva tendereta a la platja damunt d'un niu.
Claro, i això és un problema.
Bueno, és un problema, no, més que res que s'ha de gestionar,
claro.
Segurament.
I quan, claro, perquè quan detecteu un niu, feu allí, ho marqueu perquè la gent, pues, no fico la sombrilla damunt, no?
Claro, això, per exemple, no, hi ha platges que tota la vida han hagut tortugues i la gent ja estan acostumbrats a que ja, durant un període es poden trobar aquests casos, però ara aquí ens haurem d'anar acostumbrant a poder detectar rastres, poder detectar nius i saber que allí en aquella zona, pues, te pots trobar-te nius i s'han de protegir.
I quin és el procés quan se detecta un niu? És a dir, qui ho comunica? Hi ha gent que normalment són la gent que se ho troba o els del parc natural? Com, quin és? Si, per exemple, si jo vaig a la platja i m'entro un niu, què he de fer, no?
Sí, mira, enguany en aquesta temporada hi ha hagut 3 o 4 nius que s'han detectat directament en el que comentava, perquè a primera hora del matí els vigilants del parc fan un recorregut per totes les platges i miren els rastres, que és el que pots detectar. Però també hem tingut avisos de personal, tant de neteja de les platges com usuaris o pescadors, que detecten un rastre, perquè tu el niu no el veus, però sí un rastre raro, i la gent que s'ha informat, a més ha fet una campanya de divulgació i d'informació, truquen al 112. Això sí, quan veus alguna cosa estranya, que pot ser un rastre o pot ser un niu, o inclús ara podrien ser una sortida de tortuguers, 112.
Llavors, claro, i el 112 ja us comunica a vosaltres que hi ha hagut aquesta alerta a la platja i ja, bueno, comenceu en...
Sí, hi ha tot un protocol, agents rurals, després els experts que són el centre tecnològic Beta, que també sempre està detrás en tot l'assessorament científic de tot aquest procés, i ja se fa tot el protocol, s'activa.
Molt bé, i Clara, parlant una mica més dels voluntaris que, bueno, que fan aquesta tasca de divulgació a la ciutadania entenc que s'interessa, estan curiosos per veure allí el que passa, no? Quin feedback teniu a la platja en la gent que us trobeu allí?
La gent ho troba un tema molt interessant, la veritat és que és com un animal molt emblemàtic, no? La tortuga, i la gent quan saben el que està passant allí mostren, la veritat és que molt, molt d'interès. A part que, com bé dia abans Nati, s'han començat a fer campanyes bastant importants, no? de comunicació, d'educació ambiental a nivell de tota la ciutadania, a nivell de tota Catalunya, perquè clar, és, bueno, com bé ella explicava, doncs és un fenomen, no? Que va començar i que cada vegada anem a més, i que per tant la probabilitat de que algú se ho trobi, doncs cada vegada és més gran. I si això ho ajuntes en que és un animal que a la gent agrada i que els desperta moltíssim la curiositat, doncs la veritat és que la gent són molt receptius i els agrada moltíssim, no? I tothom que ha pogut, no? Doncs saber que allí hi ha un niu, com funciona, que és el que a partir d'aquí també molta gent se dona d'alta com a voluntàries perquè tenen aquesta curiositat de viure tot el procés, perquè si tu passes per la platja i t'ho expliquen, bueno, sí, tens com una informació que et pot fer més o menys gràcia, però que els voluntaris viuen tot el procés de molt a prop, perquè és el que explicava abans, en tot moment estan informats, sempre nosaltres procurem que sàpiguen en tot moment què és el que està passant, si estan sortint les tortugues, si es van alliberar, i bueno, ho viuen moltíssim.
I el moment entenc de que eclosionen i que van cap a la mar, les tortuguetes petites, és que he vist fotos de les tortugues, són boníssimes. Diu, sé, també una mica emotiu, no?, veure-les que van cap a la mar.
Sí, 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 la veritat és que la gent ho viu com una cosa molt, molt especial. La veritat és que sí. I clar, veure sortir les tortugues, doncs és un privilegi, no?, d'alguna manera.
Sí, totalment. I, bueno, aquestes tortugues que eclosionen i van a la mar, hi ha possibilitats de que d'aquí uns anys tornin aquí a fer el seu niu, no?
Sí, sí, l'únic que mos haurem d'esperar uns 20 anys.
20 anys,
paciència.
Més o menys, sí, sí.
Que tarden 20 anys, és a dir, o és el recorregut que fan...
Bueno, no, perquè no són adultes fins als 15-20 anys.
I fins als 15-20 anys no crien?
Sí.
Vale. Vale, vale.
Per això és una fita important, 400, però clar, d'aquestes 400 no sabem quantes tornaran.
D'acord, doncs bueno, estarem pendents. Perquè les marqueu o algo, no?
No, així tan petites no.
Vale.
Les adultes sí. Si es troba alguna adulta que està fent la posta, se prenen totes les biometries, se agafa mostra de sang i algunes se marquen en GPS.
Molt bé.
Però les petites no. Les petites el que sí que es fa, que quan eclosiona tot el niu, se fa l'exhumació, que es diu. Ells trauen restes del que pugui quedar dins el niu i d'allí s'agarren mostres per a genètica.
Vale.
Així pots saber, si, per exemple, quina és la mare d'aquelles tortugues i si aquesta mare és la que recurrentment ve a fer les postes aquí.
Molt bé, molt bé.
Pots fer tot el seguiment del comportament de l'espècie.
Vale, doncs així ho sabrem, no? Si aquestes tortugues tornen o, bueno, n'hi ha diverses que han tornat en diversos anys, ho heu sabut.
Sí, això sí.
Perfecte, noies, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i, bueno, seguirem pendents i esperem que la temporada de l'any que ve, bueno, pues, sigui igual d'exitosa o més que la d'enguany.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs Marina, qui sap si en uns anys potser tornen aquestes tortugues al seu lloc d'origen per nidificar tal i com van fer les seues mares.
Diuen que les tortugues solen tornar, aquí a Tarragona també van tenir posta d'ous i també es va comentar això, que solen tornar. N'estarem pendents a veure si tornen algunes tortugues arreu del nostre territori. Moltes gràcies, Cel.
La Notillotja.
Acabem de començar la temporada d'Arran de Mar i ja volem saber com estan les nostres llotges. I per això anem fins a la llotja de Cambrils per conèixer les últimes novetats. En parlem amb la seva gerent, la Clàudia Masdeu. Molt bona tarda, Clàudia.
Hola, bona tarda.
Per començar, com ha anat aquest estiu?
Doncs prou bé, el preu del peix ha mantingut el valor d'aquesta temporada, les captures s'han mantingut com en les últimes temporades d'estiu i bé, nosaltres després d'haver fet la veda, l'aturada biològica els mesos de maig i juny, doncs reprendre l'activitat l'1 de juliol ho fèiem una miqueta de por amb aquesta ampliació de les malles de l'arrossegament, però el temps acompanyat, el preu acompanyat i les captures també, així que molt contents.
Ara parlaves de les noves mesures de les malles d'arrossegament. Quan vam parlar l'últim cop, era cap al juny, hi havia una vaga d'inspectors del sector de la pesca. Patíeu per si es podria inspeccionar tot el que s'havia d'inspeccionar abans de reprendre l'activitat? Va anar tot bé?
Bueno, vam iniciar l'activitat sense la certificació, però bueno, les malles eren correctes, van començar a treballar i durant l'estiu han anat venint a ficar aquest certificat tant a les que porten a bordo com a les secundàries per si algun dia doncs, hi ha qualsevol tipus d'imprevist, no? Que se'ls hi trenca i no tenen temps a reparar-la, sinó que l'han de canviar.
Per tant, van venir en retard, podem dir.
Amb algú de retard, sí. També els arts de pesca, davant l'alta demanda del canvi de totes les embarcacions d'arrossegament, doncs és normal, el material es va retardar i, bueno, hem anat una mica trompicons, però com a mínim l'1 de juliol van tenir l'art principal per poder treballar en correctes condicions.
Quines són les últimes novetats d'aquests dies? Hem acabat l'estiu, meteorològicament hem començat la tardor, han vingut uns dies així moguts de mar, no sé si hi heu pogut sortir.
Totalment, doncs bé, el divendres ja es va notar aquest canvi de temps, tant l'encerclament com els arts menors no van poder feinejar i només van treballar i van fer subhasta amb la modalitat d'arrossegament. Avui, doncs, l'encerclament continua igual, perquè bé, nosaltres a Cambrils ahir va ser festiu, que era la festivitat de la Mare de Déu del Camí, no, i no vam treballar. Però avui, doncs, bueno, simplement ha hagut d'aturar l'encerclament, que al final és la modalitat doncs, més sensible a aquests temporals i aquests oleatges que hi poden haver.
Mm-hmm. Què n'espereu d'aquesta tardor?
Doncs bé, esperem normativament esperem tenir majors dies de pesca en l'arrossegament, esperem bones notícies en aquest sentit. Crec que s'han fet bones actuacions, que portem molt de temps fent bones actuacions i que en aquests mesos hem pogut traslladar a través tant de la Direcció General de Científics i del propi sector a la Unió Europea. Uh-huh. I esperem doncs, uns moviments que han fet en aquest sentit. Després, que millorin aquestes captures, que hi hagi major estabilitat en el mateix lloc, que puguin tocar tant en aquesta modalitat. I els arts menors, doncs bé, esperem que hi hagi el màxim de contents possible perquè puguin continuar treballant com fins ara.
No et moguis gaire, que si no et perdem una miqueta, però en tot això, en el que ara comentaves, deies que esperàveu ampliar el nombre de dies de poder sortir a pescar per part de l'arrossegament. No sé si teniu previst quan us arribaran aquestes notícies, si sabreu si poden sortir més dies a pescar.
Doncs les últimes notícies que ens van arribar és que del Ministeri, al llarg del mes de setembre ens dirien alguna indicació. Nosaltres, en principi, mantenim la segona mesa biològica al mes de novembre, tal com estava previst, aquest tercer mes, a diferència, per exemple, de la cofreria de Tarragona, que han hagut d'avançar per aquesta por respecte a les jornades de pesca. Nosaltres ho hem intentat mantenir, o ho intentem mantenir, aviam si durant aquest temps aconseguim unes notícies, aconseguim les noves tan esperades per aquestes jornades de pesca.
Sí, de fet, a Tarragona la veda diria que la comencen ara ja aquest 12 de setembre.
Exacte, així és. Nosaltres sempre acostumem a anar junts, Tarragona i Cambrils. Els dos teníem la veda del mes de novembre. Ells per les necessitats i per aquesta poca et comento de la manca de jornades de pesca, doncs han hagut de fer el moviment d'última hora. Ho vam parlar amb nosaltres, òbviament, però nosaltres en principi ens mantenim en la veda que teníem amb l'esperança de que en les properes setmanes doncs ens donguin aquesta ampliació de jornades, o bé haurem de fer un moviment d'urgència igual que ells, clar.
Deies que també heu passat informació, quin tipus d'informació heu anat passant, què és el que heu anat comprovant?
Doncs bé, mira, nosaltres ja fa temps, parlo, quan dic nosaltres, parlo del sector en general, no sí, només sí. De Cambrils, sinó ja fa temps que estem treballant des de les federacions i confraries de la mà al costat dels científics d'ICATMAR i al costat de la Direcció General, preparar doncs, i reivindicar tota la feina que els pescadors duen a terme en la cura del medi, no? Des del tema de pesca neta amb la recollida de plàstics diaris, des de la reducció de jornades ja de manera voluntària i l'ampliació de vedes, des dels tancats permanents que s'han establert, canvis d'art, etc, que això s'ha de notificar a la Unió Europea i hem de saber que nosaltres ja fa molts anys que estem treballant en pro del medi ambient, però també tenint en compte l'àmbit socioeconòmic, que és imprescindible per mantenir un sector tradicional com és el sector pesquer.
Canviem de tema. Aquests dies que s'ha anat pescant, què és el que es pot trobar a la llotja, tenint en compte això que l'encerclament ha hagut de quedar a port per mala mar?
Exacte. Doncs bé, estem tenint bastant peix d'escata, moll de roca, moll de fang, la palaia, la canana, també està sent el nostre producte estrella, i sempre doncs blues, el rap, el sorell i les espècies doncs, característiques de la nostra llotja.
I a quin preu va a llotja, més o menys, per tenir-ne una idea?
Sí, i tant. Doncs a veure, per exemple, podem trobar l'aranya, com bé et deia, uns 14 euros, el lluç al voltant dels 9, 10 euros al quilo. Podem parlar també de la paralla, com et deia, al voltant dels 6 euros al quilo, o el pagell, al voltant dels 6, 7 euros també. Bé, estem parlant de peix absolutament assequible que per poder menjar i degustar cadascú a casa seva, no? Són espècies que treballem sobretot en aquesta època, que són més del dia a dia, que són més del consum habitual de les cases de tots nosaltres i que per tant tenen uns preus doncs adients per poder arribar a la casa de tothom.
I ja per anar acabant, no sé si teniu algun esdeveniment, alguna cosa properament.
Bueno, esperem que aviat estem en obres de les nostres oficines per tal d'obrir un centre d'interpretació amb una aula gastronòmica. Esperem que a mitjans d'octubre estiguin finalitzades i la propera vegada que parlem doncs donar-vos la bona notícia d'aquesta inauguració.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta inauguració que porta cua ja fa anys que estem sí. Pendents d'aquestes oficines. Moltes gràcies, Clàudia Masdeu, per atendre'ns un dia més.
A vosaltres. Fins aviat.
I parlant de la llotja de Cambrils, arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Just make me want to
You turn me on like a light switch When you're moving your body around La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'Escala acollirà la 30a edició del Fòrum de